Senda del Tiempo, una de les cançons més escoltades d'aquest grup que va començar aquests Celtes Cortos només fent música sense posar-hi veu, música instrumental. Després ja es van atrevir a posar veu a les seves cançons, que han estat tot un èxit, com El 20 d'abril, Cuéntame un cuento, aquesta La senda del tiempo o Retales de una vida. I amb els Celtes Cortos hem arribat a les 12. És aquell moment que fem una pausa i ja tornem de seguida amb aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim, quan són les 12 i 2 minuts, aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Esperant d'aquí una estona que ens arribarà l'Abel per fer aquest avanç de l'informatiu i després el concurs, que és allò que ja està esperant la gent, doncs, i esperem. Esperem, doncs, avui tenir aquestes trucades per aquest concurs. Recordem el 972-77-1000. Però ja abans d'arribar al concurs, parlarem de notícies. Més ben dir, farem un avanç de l'informatiu, de les notícies que tractarà l'informatiu al punt de la una. I tot això ens portarà l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom.
Doncs tothom que ens estigui escoltant i ens continuarà escoltant, esperem que sí, al punt de la una i més enllà. Com acabem aquest programa, tenim l'informatiu. Abel, ara el que fem, doncs, és saber quines notícies es tractaran avui.
Doncs avui tractarem notícies com aquestes. Víctor Puga parla del procés que viu Catalunya, especialment de l'aplicació de l'article 155, que també incideix, comenta, en la política municipal. Serà algun dels destacats que recordarem avui en format notícia de l'entrevista emesa ahir a l'espai Línia Directa amb l'alcalde, última línia directa d'aquest any 2017. A banda d'això, ens fem ressò de l'operació de salvament de les últimes nàcares vives del Mediterrani Ibèric. Una espècie, la nacra, que es troba en perill crític des de la primavera passada, ja que és afectada per un paràsit que ha aniquilat gairebé les poblacions existents a tota la Mediterrània de la península Ibèrica. Només sobreviu, en alguns casos, al nord del Cap de Creus, aquí a tocar les Illes Medes i a la badia dels Alfacs, al delta de l'Ebre. Ens fem ressò d'activitats dutes a terme al nostre entorn, com és la cantada de Nadales d'aquest cap de setmana passat al Centre Cívic del Camp dels Pilans, i comencem a escalfar motors per activitats tradicionals històriques del cicle nadalenc, com és el cas de la Mostra d'Artistes Escalencs, 37a edició d'enguany. Hi vindrà un dels seus promotors, en Jordi Piqué, que s'ha incorporat fa no res, de l'any passat, de fet, a l'organització d'aquesta mostra, i és que un dels històrics, com era en Francesc Xavier Vila, doncs s'ha jubilat d'aquestes tasques i s'està refent, o ja fa un parell d'anys que s'està refent l'equip que estira el carro d'aquesta diversitat d'artistes que hi ha a la població de l'Escala. En frases d'aquelles tan clàssiques com que hi pot participar tot escalenc, de naixement, de feina o d'adopció. Per tant, si algú que treballi a l'Escala, doncs pot exposar en aquesta mostra. Algú que va néixer a l'Escala però que viu fora pot exposar en aquesta mostra. Algú que viu a l'Escala encara que no en sigui fill pot exposar en aquesta mostra. I exposar què? Qualsevol disciplina artística. Qualsevol cosa, també... No ens...
Dintre l'àmbit artístic, diríem.
Qualsevol cosa no, eh? No m'aportis qualsevol quadre.
Què vols dir?
Que ha de ser bo.
Ah.
Home, ho has de fer bé.
Vol dir allò de quatre esgrigots...
No, si val. Això no.
També és art, allò.
Oh, el tanto.
Perquè a vegades veus algunes coses i dius, ostres, això el meu fill ho fan, però...
I no li paguen el que val aquest quadre.
I un que té nom, doncs...
Quina és aquella obra? Art, no? Que comença mirant un quadre blanc, els tres artistes, doncs desvariegen i fan un gran discurs sobre un quadre absolutament en blanc. Pedants, colla de cap... d'això.
Parlant de mostres, la de Nadal poques... No se'n sap res, no, encara?
Quina de Nadal?
La mostra de cuina de Nadal?
Mostra de cuina de Nadal? No. Hauria de ser la setmana entrant? No.
No, em penso que...
Hauria de ser aquesta?
O us havia fet abans, inclús.
Sí. Mira, ara a l'agenda d'aquesta setmana no hi és.
No, ja...
I ara fas dubtar que...
És que com has començat a parlar de mostra, jo ja relacionava amb mostra de cuina de Nadal.
Coi, aquest cap de setmana en serem tant com 17.
Per això.
17, 18, 19, 20... Són molt... Si el fan la setmana vinent és molt a prop de Nadal, ja.
Que sempre era una de les que es feia molt aviat, quasi les primeres setmanes de Nadal.
Joan, t'ho deixo... Faig un paret... Me'n vaig.
Vés a saber i torna.
Vaig a preguntar-ho.
Però vinga, ja ho investigaràs després. Vinga.
Ah, sí?
Sí. Val, continuem.
Hi haurà una nova càpsula de campanya a les entrevistes que hem fet als candidats en d'àmbit gironí. Avui parlarem d'economia. Quines són les propostes en el món econòmic, de les finances o en el món dels pressupostos públics, què en pensa o què en diu cada partit. Val a dir que escoltarem les veus dels candidats gironins de tots els partits que tenen representació al Parlament, excepte un, excepte el PDeCAT, i és que no hem pogut enregistrar per motius aliens a Ràdio L'Escala o a Canal 10, no hem pogut enregistrar l'entrevista amb la Gisela Seix, que és la candidata gironina del PDeCAT. Agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu. Avui es mantindran els núvols fins a la tarda, demà cel més serè fins al vespre i tornarà la fred de matinada. Tot això a l'informatiu, després tertúlia. La plaça que farem avui en Pere Escat pel PSC, Salvador Simón pel PDeCAT i Pepe Luis Sánchez per Esquerra Republicana.
Molt bé, doncs ja tanquem aquest avanç informatiu, sempre dos pendents, aviam de què passa amb aquesta mostra que ens estranyem molt, que encara no se n'hagi parlat, o potser aquest any hagin decidit de no fer-la, i bé, suposo que ja en sabrem alguna cosa. Anem pel sorteig?
Anem-hi.
Bé, doncs el sorteig obert, i ja ho saben, 972-77-1000. Tenim, de moment, una trucada. Esperem a veure si serà per al sorteig. Hola, bon dia.
Bon dia.
Parlem amb...
Maria Colls.
La Maria Colls.
Mira, què se li ofereix, Maria?
Bueno, jo us haig de dir que els croissants eren molt bons, eh?
Mira-la, tu diràs. Oh, no n'hem pas hagut cap aquí, eh? No n'hem pas hagut cap.
No. O un altre dia us convidarem.
Va, a veure si tornen a tocar.
Sí, sí.
Amb què us els vau menjar? Tots sols? Amb un bon cafè?
Amb xocolata desfeta.
Oh,
ja tenim gust, eh?
Oh, no, i tant. Fot els i boits, esclar.
I tant.
Què et sembla?
Tu i en Costals, mano?
Bueno, i la meva noia, que els va anar a buscar.
Ah, doncs...
Bueno, això es menja en família, aquests croissants.
Sí,
però quatre croissants tampoc donen per gaire gent, eh?
Bueno,
perquè a la que t'hi poses...
Per quatre.
Quatre croissants donen per quatre, no es fot, clar.
Dues banyes per cap i ja està, i busquis pas més.
Esclar. Maria, ho tornarem a provar aquesta setmana?
Sí.
Doncs vinga, a veure... Ara tinc un problema. Ara no tinc la llista d'ahir aquí davant. Si no vaig errat, ahir vam donar tres números.
Sí.
Eh que sí?
Eh que sí.
Doncs a la Maria li tocaria el número 4.
Vale.
El número 4, que a la Quina és el...
Vinga. La Quina també hi varen anar, eh?
Ah, els van pas treure?
No. Penso que no.
Doncs mira, haurem de tornar-ho a intentar, Maria. Si te'n dono un altre, hi tornareu?
Sí.
Doncs vinga, hi va un cartró de la Quina, també.
Bueno.
Número 4, però m'hauries de fer un rodolí.
Ah,
amb la Maria, el número 4, que...
que menja molta xocolata.
Vinga, és bo aquest, sí senyor.
Sí senyor, doncs vinga, sí, senyor. Aprovat, aprovat.
El 4 que menja molta xocolata, mm-hmm. per la Maria Colls. Maria, moltes gràcies.
Bueno, vale.
Fins ara.
Moltes gràcies.
La Maria Coll, sense més ni més, ha trucat al 972-77-1000, telèfon que torna a sonar, veurem si és pel concurs o no. En tot cas, hem obert la secció aquella dels concursos i va un dècim de Loteria Nacional, sorteig ordinari del dijous. Aquesta setmana és el 29.511, il·lustrat amb un escut que correspon al Real Madrid de Baloncesto, escut de la Liga Endesa, i van també... 4 croissants a pastisseria Torrent, aquells tan cruixents, allà tocar el bord d'en Perris, capaç de fer torrats, que si els xuques amb xocolata desfeta...
La xocolata ja és l'humà.
La xocolata te l'has de posar tu, eh?
Això sí.
La xocolata desfeta l'has de fer tu.
Sí, 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 sí.
Ah, no sé si li preguntessis en Torrent, escolta'm, si te vinc a buscar 4 croissants, no m'hi faries una xocolata desfeta, també?
Tot es pot negociar, no?
Ah, no sé, parlem-ne. No diguis mai d'aquesta aigua, no em veuré.
Molt bé, anem a veure qui té el número 5.
Va, anem-hi.
Bon dia, qui parlem?
Anna Maria.
Anna Maria.
L'Anna Maria. Com ho portem? Croissants, n'ets de Can Torrent, Anna Maria?
Bueno, és que jo no em menjo.
Ah.
No em mengem, vaja, nosaltres.
Però tens, però, tens algun net o neta?
És, clar, tinc clar. Família.
Ah, tens família.
No, i per sentir a dir, som molt bons, eh?
I tant.
Caram, si ho
perquè
són.
La meva germana de Barcelona, l'estiu, sí. van a buscar-los allà.
Clar. No, jo cada cap de setmana els vaig a buscar, tant de fer.
Sí, sí.
Molt i molt bons. Doncs, Anna Maria, tens el número 5 per al sorteig dels croissants. El número 5 per al dècim de loteria, 29.511, il·lustrat amb el Madrid. No sé si tira molt bé, això.
Puta, mentre toqui ja pot ser el que vulgui, no, Anna Maria?
Ah, sí, i tant.
Mentre toqui ja pot ser el
també,
que vulgui.
Sí,
I com que l'Anna Maria té molta família, algú pla deu anar a la quina, no?
Oh, i tant.
Doncs hi va un cartró de quina, també.
Un cartró de quina? Bueno, sí, pel vist els hi va molt bé, perquè els números són grossos i els hi va més bé aquest.
Ah, perquè els cartrons aquells de tot el d'allò són massa petits, vols dir?
No, però ja el agafen també, el dos més grans.
Sí, sí, sí.
Ja el agafen, sí.
Val.
Va, escolta'm, si no vingués aquesta setmana, m'ho guardes per la setmana que ve,
Oh, si toca el dècim...
No ho sé, no ho sé.
No sé, què farem?
No, vull dir el cartró.
El cartró, sí. El cartró és per tota la temporada de Nadal.
Per això, que si no venim aquesta setmana o ve algú...
Ah, sí, no pateixis. El cartró és vàlid fins al dia de Reis.
Bueno.
O fins al dia laborable previ a Reis, esclar.
Bueno, me'l guardareu.
I tant.
Exacte.
Vale.
Vinga, Anna Maria, doncs.
Adéu.
Gràcies per trucar.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, doncs l'Anna Maria, que li hem donat el número 5, l'Anna Maria dels que li agrada jugar a la quina, perquè és d'aquelles habituals, sobretot aquí, també recordem que els jubilats fan una quina.
Aquesta tot l'any.
Quina és tot l'any, eh? No sé si fan servir també aquest tipus de números que tenim, o que sabem que es fan servir per la quina.
No en sóc habitual, no t'ho sé pas dir.
Molt bé.
En tot cas, la quina que promocionem aquí clarament és la quina del CER.
Que si guanya més...
Que no s'hi perd. Au, home,
vinga,
clar
ja
que
està.
Sí. Ja està dit, doncs.
Ja està dit.
Hi ha sisena trucada.
A veure si ens arriba el número 6.
Tururut, 12 hores.
Bona nit, Cargols.
Au, aquí estan els sortejos, que si loteria, que si croissants, que si quines. Demà serà un altre dia. I bona nit.
I tapa't. Doncs vinga.
Posi música, Joan.
Vinga, doncs música.
Au, per molts anys.
Vinga, fins a la una.
A la una notícia, sí senyor.
Molt bé, doncs fins aquí hem fet aquest concurs. Bueno, hem donat números, més ben dit. Els sortejos ja els farem el dijous i divendres. El que sí que doncs, anem regalant són aquests cartrons per anar a jugar a la quina del CER, que si guanya més, que no s'hi perd. Estem al número 5, doncs encara ens en queden molts i molts números per donar a tots els que ens vagin trucant. Ja saben que també a partir d'ara ho poden fer-ho. A partir d'ara, 972-77-10-00, poden trucar i els donaran el número, diguin el nom, els donaran el número. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, començant aquesta segona hora. I què hi tenim aquesta segona hora? Doncs tindrem l'agenda d'activitats culturals, destacarem activitats que es poden fer durant aquesta setmana, activitats ja molt relacionades amb el temps de Nadal. També les curiositats de l'Empordà, Costa Brava, Empordà. Avui continuarem amb capítols de Castells. La setmana passada parlant de Castells, avui continuarem parlant de Castells. També és el dia que fem aquest sufragit cultural des del portal Festa Festa. Avui serà de contes, contes i mentides, aquesta secció del rondollaire Albert Estanegre. I el seu conte o mentida ens parlarà de la mitja manta. I les històries de la ràdio que ens porten Paco Torres, aquestes històries que anem coneixent el dia a dia dels anys des de que van començar, des dels inicis del món de la ràdio fins a l'actualitat. Estem ja l'any 1988, quasi ja al tram final d'aquest any 88, perquè doncs explicarà dues coses que passaven aquest any, els mesos que ens parli, i també, com no, acompanyats de música, però no música de l'any, sinó ell ens fa una selecció d'aquesta música d'orquestres, de les millors orquestres. Sempre escoltem alguns fragments de cançons. Tot això és el que configura aquestes històries de la ràdio. I amb les històries de la ràdio posarem el punt i final a la una. Suposo que ens continuen acompanyant, esperem que sí, esperem doncs que també aquesta segona hora ens facin companyia i nosaltres que s'ho passin el més bé possible. També, música Gran Reserva, música Gran Reserva de la bona. És que la Gran Reserva ja supera la música de la bona que posàvem altres anys. Esperem doncs que també els agradi, i si no els agrada que ens ho facin saber, i també doncs que si algú ja ho sap, a través del nostre telèfon 972-77-1000 o a través del nostre número de WhatsApp, el 627-40-53-99, fer una petició de música que vulgui escoltar perquè aquella música li agrada o perquè vol fer una dedicatòria, sempre nosaltres oberts a complaure a tot el que ens demani la nostra audiència. Ens anem, com dèiem al començament d'aquesta segona hora, al sumari, a l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Comencem l'agenda per demà dimecres amb el taller d'escrap que es farà a l'Espai Jove Les Butzada. A aquest taller d'escrap es farà una targeta pop-up a les 5 de la tarda. Per dijous, dia 14, hi ha la xerrada tertúlia. Parlem d'aquesta vegada de dilemes ètics a la Biblioteca Municipal a 6:45 de la tarda. Per divendres, dia 15, destaquem aquest sopar de celebració dels 50 anys del tennis taula del CER, aquesta secció ja que celebra aquest aniversari tan rodó, mig segle de vida, i per celebrar-ho es farà un sopar a la sala polivalent a partir de les 9 del vespre. Passem ja a dissabte, dia 16, que a les 11 del matí hi ha la sisena lectura de textos clàssics Anna Maria Saurí Font, referents clàssics als llibres de Harry Potter. Aquesta activitat es portarà a terme al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, com hem dit, a les 11 del matí. A la tarda, a les 5, assemblea dels socis del Casal del Jubilat Jardí del Pedró, a la sala polivalent del casal. Per diumenge, dia 17, entre altres activitats, hi ha el Contacontes de Nadal a les 12, aquesta vegada en anglès, a la llibreria Vitela. També hi ha un acte benèfic per la Marató, aquest dinar i final de festa amb música, amb la Disco Mòbil Sons, que es farà a la sala polivalent. Un acte per recordar cèntims per la Marató de TV3, que té lloc aquest diumenge, dia 17, a la 1, a partir de la 1, a la sala polivalent. I també a les 6 de la tarda, la quina del CER. Nosaltres dos cada dia continuem regalant cartrons per aquesta quina que s'hi guanya més que no s'hi perd. A les 6 de la tarda, tots aquests dies festius de Nadal. I aquestes són les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. Continuem amb música, i aquesta vegada recordem un dels grans de la saga Flores, ens va deixar molt i molt bones composicions. Va tenir una vida difícil, sobretot a l'època, amb una època, amb una part de la seva vida, però les seves composicions són excel·lents i ha deixat molt i molt bones cançons. Se'n va anar jove, un cop, al cap d'una setmana que va morir la seva mare, Lola Flores d'Osell, també ens va deixar, però la seva música encara continua i es continua escoltant, com aquesta que porta per títol Alba, dedicada a la seva filla. Alba, el tema dedicat a la seva filla, la Alba, artísticament Alba Flores, i que l'hem vist en diverses sèries de televisió i també en alguna que altra pel·lícula. Ha sigut la carrera, no, diríem, de la cançó, com tota la seva família, sinó més la carrera interpretativa, i l'hem pogut veure en alguna que altra sèrie, l'Alba Flores. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I 24 minuts, i és aquell moment del dia que ens anem amb aquestes curiositats de la Costa Brava o de l'Empordà, sempre amb la seva corresponent sintonia, aquesta cançó. La mare vella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava sensacional. Cap de greus, no em surt cansat. Com deia aquesta cançó, doncs que es va actualitzar per celebrar l'aniversari de la Mota Costa Brava amb aquesta cançó que havia fet popular Digno García i Sus Carios, que inclús aquí recordo tots els anys 70 que s'escoltava bastant, sobretot una cançó molt relacionada amb l'estiu. Molt bé, doncs que continuem aquí a Matins Xarxa, com dèiem, amb aquesta secció i amb un nou capítol d'aquests castells. I si hem de parlar de castells, sobretot a la zona de l'Alt Empordà, el castell per excel·lència, per referència, seria el castell de Peralada, que ha passat de Fortí a Casino. Apareix citat al segle IX amb el nom de Castell de Toló. És un edifici de planta rectangular amb dues torres circulars molt imponents als angles de l'edifici. De les torres destaca el coronament fet amb corseres i merlets vestits amb maó, tot sostingut amb mènsules de pedra. També és notable la seva façana renaixentista i altres ampliacions fetes durant el segle XIX. L'any 1923 va ser adquirit per Miquel Mateu Pla, que va emprendre una important reforma que pretenia subratllar el caràcter senyorial de l'edifici. Les sales també van ser àmpliament reformades amb l'objectiu d'acollir les seves valuoses col·leccions. Als anys 60, els hereus de Mateu van inaugurar-li el casino, que avui en dia perdura. L'edifici actual forma part del grup Peralada, que aglutina tota una xarxa de casinos, hotels i caves. A l'estiu s'hi organitza el Festival Castell de Peralada. Diu la dada que durant la Guerra Civil el castell va acollir una bona part de les obres del Museu del Prado i va ser durant uns dies residència de que va ser president de la República, Manuel Azaña. Un altre dels castells que tenim a la comarca l'empordanesa és el de Sant Mori. És un castell-palau de planta rectangular amb pati central i tres pisos d'altura que es troba al mig de la població de Sant Mori. El portal principal és adovellat i les façanes destaquen diverses finestres coronelles bigaminades, ornades amb escuts nobiliaris, un dels quals mostra el de Lluís dels Vilagut. La fortalesa apareix documentada l'any 1149. El segle XIII va pertànyer del Mau de Creixell durant la Guerra Civil Catalana o de Remensa, del 1462 al 1486. La reina Joana Enríquez, mare de Ferran el Catòlic, s'hi va instal·lar i va fer reformes a la fortificació per fer-la més confortable com a residència reial. Va ser durant aquest període bèl·lic que la reina va convocar el Parlament el 15 d'octubre de 1466, a finals del segle XV. Ferran Catòlic va concedir la propietat a Pere Rocabertí, que va convertir el castell en la residència principal de la seva baronia. Des del segle XV fins avui en dia, el castell ha estat propietat de la mateixa família, descendent de Pere Rocabertí, els Cardona Rocabertí i després els Sentmenat i els Moixó, fet que explicaria el seu bon estat de conservació. En l'actualitat és un allotjament turístic. Doncs el castell de Sant Mori, el castell de Peralada, amb aquesta ruta que fem de castells dintre aquestes curiositats de la Costa Brava, curiositats de l'Empordà.
Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava sensacional.
Bé, i després d'aquestes curiositats de la Costa Brava, ens anem a la música que ens porta Manolo García, amb aquest títol que diu Nunca el tiempo es perdido.
Recuerdo más en nuestra ilusión, Navidad de olvido. solo un recodo más en nuestra ilusión. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Las mañanas se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Tiempo es perdido, tema de Manolo García, amb aquest estil que ja li escoltàvem amb l'Último de la Fila. De fet, ens recorda molt sempre l'estil Último de la Fila Manolo García, no tant Quimi Portet, perquè els treballs que fa ara en solitari són totalment diferents, amb un altre estil musical del que feia amb Último de la Fila. Tot i que Manolo García sempre ens recorda encara amb aquest estil d'aquest grup que triomfava als anys 80 i també als 90. Bé, doncs continuem 12:33 minuts i és aquell moment que ens anem amb, aquests, amb, aquest, portal, amb aquest portal que es diu Festa Festa. D'allà doncs, agafem aquestes seccions que hi ha, els barregem i sempre agafem una. Li titulem Sofregit de Cultura i tenim, com no, Fons Amada, l'Expedient C, el Bar de Jocs, Castells i també aquest de Contes i Mentides que ens porta aquest rondallaire que es diu Albert Estanegre. I avui ens explicarà aquest conte que porta per títol La mitja manta.
Festa, festa.
Contes i mentides.
Amb la col·laboració de VilaWeb.
Amb Albert Estengre.
Era un temps en el que tothom passava gana. Molta gana. No hi havia feina, no hi havia menjar, no hi havia de res. I a casa, aquell home hi tenia, a més de dues criatures, una de 7 o 8 anys i una de cap a 4, o potser 3, no, 4 o 6. I la dona, a més, hi tenia el seu pare, gran. Tan gran que l'home ja no podia treballar per res. No hi havia feina, però és que tampoc hagués pogut treballar. I encara gastava, menjava. Es passava el dia assegut al portal, allà, amb el sol, la mica de sol que hi queia, i fumant. Tot això és el que feia aquell home. L'amo de la casa, El jove, el fill, estava desesperat. No tenien diners ni per ells i al capdavall va resoldre una cosa molt greu. Va resoldre que el pare se n'havia d'anar. Ell li va dir que se n'anés, que anés a la seva sort. La jove li va dir, home, però què fas enviant el teu pare pel camí? Que se'n vagi, es morirà de fred? Es morirà de fred i de gana? Qui vols que l'aculli? Diu, no ho sé, però nosaltres no podem pas tenir a casa. Menja, gasta, i és que no en tenim ni per nosaltres, ens morirem tots plegats de gana. Que no pot ser, que el pare que se'n vagi, Ai, com que estava tan resol a fer-ho, i de fet ho estava fent, la dona corrents va anar cap a dintre a buscar una manta, i li va donar. Té, dona-li la manta. Diu, no, de cap de les maneres, a nosaltres ens farà falta, tindrem fred després. Home, però és que... I varen discutir. I al capdavall l'home va dir, bé, doncs mira, mitja manta i prou. No, home, no, tot una, tota sencera, dona-li la manta sencera. No, no, mitja manta. Varen tornar a discutir. Cridaven l'avi en allà fora, esperant que resolessin què li donaven, si mitja manta o una, i plorant s'estava esperant. Al capdavall varen resoldre donar-li la manta sencera. Té, pare, vés-te'n, vés-te'n amb la manta sencera, vés-te'n, i no tornis, em sap greu, però te n'has d'anar. I l'home, resignat, ja va girar cua i va començar a caminar i allunyar-se de la casa. I abans de ser gaire lluny, es va sentir la veu del fill petit, corrents, que venia, i li va dir al seu pare, papa, 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 que no s'emporti tota la manta, doneu-li només mitja, de manta. Però per què? Li va preguntar la mare. Per què li vols donar només mitja manta a l'avi? Diu, home, perquè quan jo sigui gran i et faci fora a tu, et donaré l'altra mitja. Passaven molta gana.
El més calent a l'Aigüera.
Aquest era el conte que ens portava avui a la secció Contes i Mentides, l'Albert Estengre. Sempre li dic Estenegre, no, és Estengre, Al final, recordaré el seu cognom, perquè cada vegada que anuncio el seu nom, el seu cognom, més ben dit, sempre me surt Estenegre, no sé per què, i és Estengre. Doncs el rondallaire que ens ha portat avui aquest conte, que es titula La mitja manta, dintre d'aquest sofregit de cultura, dels que tenim, com hem dit, o històries de gegants, o que contes i mentides, o els remeis de l'ermità, el va de joc, o l'expedient C. Bé, d'aquestes històries en forma de conte, ens anem ara amb les històries, però sí, ara ja... amb forma de dia a dia, de coses que se'n feia ressò a la ràdio, coses que passaven amb el capítol que tenim engegat des de fa temps, com és el capítol de l'any 1988. Són les històries de la ràdio. Paquito Torres. És el moment de les històries. Com dèiem, és el moment de la ràdio, és el moment d'en Paco Torres, qui saludem a aquesta hora del matí. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia, amb alegria.
Molta alegria.
Que no falti.
Això que té. Si ara no, que és la costa de dalt, encara més.
Sí. Bueno, hi ha gent doncs, que és una bona època, i altres que no els agrada tant. Bueno, hi ha diversitat d'opinions amb quan el Nadal. Hi ha que el celebren molt, hi ha que no el celebren poc. Però bé, això ho té com totes les festes que es fan al llarg de l'any. Molt bé, Paquito, bueno, i de l'any 88 tenim coses encara per explicar.
Doncs abans d'explicar l'any 88, hem de dir que la setmana passada, el dia 6, va morir un cantant francès, en Johnny Hallyday, a l'edat de 74 anys, de càncer de pulmó. Escoltarem una de les seves cançons, Retient la nuit.
Retient la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde.
serre-moi fort contre...
Hem de remarcar que va actuar aquí a la Costa Brava, a la dècada dels 70, l'any 74-75, a Lloret de Mar una vegada, i a Platja d'Aro al Palladium.
Bueno, allà hi anava tothom. A Platja d'Aro era una època, Platja d'Aro, Lloret, tots aquells llocs, tots els més famosos, tots anaven a actuar per aquí.
El suplement del diari Girona, el dominical de la setmana d'aquest diumenge, surt uns articles parlant de Johnny Hallyday, fotos...
De l'època que va actuar aquí, no?
I en el Palladium es veu totes les dones de primera fila.
Sí, sí. Home, vaig veure la fotografia del seu enterrament. Déu-n'hi-do la quantitat de gent que el va anar, volgué anar a acomiadar, vull dir que era una figura important...
Inclús el president francès.
Sí, 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 en Macron. Era una figura important dins del món de la cançó i molt estimat.
Del rock, el rei del rock europeu.
Sí, sí, sí. Tenia, bueno, suposo que els seus detractors, gent que no agradava, gent que li encantava, però sempre deixava... Aquests cantants que deixen petja, que tothom se n'en recorda.
I també en aquell mateix dia ha mort un entrenador de futbol, Juanjo Díaz, a l'edat de 68 anys a Terrassa. Va ser entrenador de futbol molt vinculat a l'Espanyol. Va ser entrenador de l'Espanyol com segon entrenador entre l'any 80 i 90. I després, l'any 93-94, amb aquella cèlebre promoció que va fer l'Espanyol al camp del Màlaga, que va pujar a la tanda de penals.
En principi no sabia qui era Juanjo Díaz, fins que no vaig veure la foto i vaig dir, sí, home, ara ja sé qui...
Després d'entrenar a l'Espanyol, va entrenar altres equips com el Mollerussa, en 1990, el Palamós, en 1991 fins al 93, l'Hospitalet i el Cornellà, entre equips catalans, i després va entrenar a diversos equips espanyols. I en el món del periodisme, un altre que ens va deixar el passat dia 9 de desembre va ser l'editor adjunt del Mundo Deportivo, Andrés Estruys, a l'edat de 71 anys. Era molt... Treballàvem junts amb en Juan José Castillo, que era el jefe, i ahir com ajudant, com subdirector, exdirector adjunt, va estar molt vinculat al Mundo Deportivo durant més de 30 anys.
I també penso que havia vist amb algunes tertúlies que altres havia sortit.
Havia sortit a...
Havia participat, més ben dit.
A la ràdio i la televisió. Sí. I el dia... Ja estem en les històries de la ràdio, el mes de juny, el dia 18 de juny, mort en Josep Tarradellas. Mort en Josep Tarradellas a l'edat de 89 anys, en una clínica de Barcelona. Expresident de la Generalitat, escoltarem un fragment de la seva vida i el retorn a Catalunya, a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume. Escoltem-lo.
El 23 d'octubre de 1977, Catalunya recuperava el seu president. Després d'anys cridant pel restabliment de l'Estatut, els nombrosos assistents concentrats a la plaça Sant Jaume de Barcelona escoltaven a Josep Tarradellas demanant l'autogovern de Catalunya.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Perquè jo també vull l'Estatut.
Josep Tarradellas havia estat president de la Generalitat a l'exili des de 1954. El seu retorn significava el reconeixement polític de Catalunya per part del govern central presidit per Adolfo Suárez i l'inici d'un procés que forçosament havia de dur a la creació d'un govern autònom per Catalunya.
Bé, doncs...
Tot això va ser així. Va retornar, va parlar el dia abans amb Adolfo Suárez, una conversa molt positiva per Catalunya, i així va començar a tindre la Generalitat una altra vegada a Catalunya.
Quasi el van haver de, diguem, entre cometes, colar com a president de la Diputació, perquè, esclar, no hi havia encara la Generalitat, no havia estat una...
Encara en el Palau de la Generalitat encara posava Diputació Provincial.
Ja, no sé. Doncs ell va quasi el càrrec per venir, que se li va donar, va ser com president de la Diputació, un càrrec, diguem, simbòlic, per després ja fer tot el procés de l'històric que va fer de recuperació de la Generalitat i tot el que ha anat, que avui ja sabem com estem i no fa falta parlar de més perquè ja se n'està parlant molt. Bé, continuem.
El dia 27 de juny a París hi ha un accident de trens. Una topada entre dos trens a París provoca la mort de 17 persones i 50 ferits. Entrem al mes de juliol. Dia 1 de juliol, últim dia de l'emissió de la saga de los Porretas a la cadena SER. Va començar a emetre aquest serial el dia 5 de gener de 1976 i va durar fins al dia d'avui més de 12 anys en antena. Un total de 3.233 capítols. Tot un rècord en la història de les sèries radiofòniques. L'autor era Eduardo Vázquez i entre els actors de la història d'aquestes sèries radiofòniques hi havia en José Fernández Vicente, Manuel Lorenzo, Juana Ginzo, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Maribel Ramos, Rafael Teibó i Alfonso del Real. La saga dels Porretas va tindre un gran èxit d'escolta de la gent que escoltava la ràdio en aquell moment i milions de dictes s'escoltaven durant 10 minuts. A Ràdio Girona s'escoltava cada dia entre 8:45 a 9:45. I va ser l'última sèrie de la cadena SER. En el 1978 va obtindre un Premi Ondas. Escoltem un tros de la sèrie de la saga de los Porretas.
La saga de los Porretas. Candelaria Nalguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy.
Pepi, Pepita.
¿Qué quieres, mamá?
¿Puedes venir un momento, hija?
Sí, ahora mismo voy.
Usted, Criceta, ya se puede ir a la compra.
¿Me da el dinero?
Ay, se lo he dejado sobre la mesa de la cocina.
Sí, pero es poco.
¿Cómo poco? Le he dejado a usted 250.
Poco.
Bueno, pues arréglese usted con ese dinero.
No, si arreglarme me arreglo. Ahora, de traer carne, nada.
No importa, hombre, no importa. Patatas y huevos.
Ay, qué pena.
Doncs això era la sèrie, sí. Cada dia 10 minuts. I
l'abuelo Porretas con su nuera Candelaria, que sempre tenien disputes, eh?
Sí, discussions. Era una sèrie, mira, agradable. Tan curta que molta gent l'escoltava.
Ah, imagina que es fos aquesta, la saga de los Porretas, i els Porretas irien per un altre lloc. No seria la família que es deia Porretas, sinó seria una altra cosa. Si algú veiés això, una sèrie que diu, hosti, la saga de los Porretas, aviam de què van.
I ara que estem a l'any 1988, també volíem parlar de la televisió, de programes que tenien èxit en aquell any. A TV3 hi havia un programa concurs, Tres Pics i Repicó.
D'en Bacs.
Sí. Sí, eh? Presentats Tres Pics i Repicó, no de per en Bacs.
Ah, no?
No, el presentava l'Antoni Bassas.
Ah, l'Antoni Bassas, sí.
I era
dirigit
per en Joaquim Maria Pujal.
Sí, senyor, sí. Eh? Sí, l'Antoni Bassas, sí, del primer que va fer televisió, sí.
I els participants han d'adoptar una barreja d'habilitat, coneixements, intuïció i bon humor. Uh-huh. Era un concurs bastant agradable.
Sí,
com
recordo.
També un concurs que feia a Televisió Espanyola 1, El Precio Justo, sí. Presentat per Joaquim Prat.
Allà a jugar. Hi havia allà un cent d'aparadors que, bueno, Déu-n'hi-do, eh? L'aparador final.
No, era un concurs bastant que molta gent el seguia.
Sí.
A més d'aquests programes, hi havia En Família, d'Iñaki Gabilondo, un altre concurs 3x4 conduït per Julio Otero. I de sèries hi havia Les Xiques d'Oro.
Carai, sèrie... sí, me'n recordo, aquelles tres dones grans. Sí, Les Xiques d'Oro.
I també s'escoltava molt, després del Telenotícies, El Temps. Seguim. En el món del futbol, Schuster fitxa pel Real Madrid. Després de 7 anys com jugador del Barça i de sortir per la porta falsa, es compromet per 3 temporades i 700 milions de pessetes. Un bon salari, eh?
Ja
per 3 temporades. I el dia 4, ja que hem parlat del temps, tenim una desagradable notícia. La mort d'Antoni Castejón.
Ah.
A l'edat de 42 anys, l'home del temps de TV3, després de presentar el temps del Telenotícia de migdia, A la tarda, de sobte, va tenir una parada cardíaca i va ser la causa de la seva mort. Passava les seves vacances aquí a l'Escala.
En Maragassa, que li deien.
La penya blaugrana de l'Escala va acordar, en una de les reunions després de saber la mort d'en Castejón, que la cantada de veneres d'aquest any, del mes d'agost, se li farà un homenatge.
Jo el vaig, entrevistar, com es va inaugurar l'estació meteorològica de la Clota. Va venir una espècie de seminaris, i que allí participava, i bé, i molt bé, molt, molt agradable, i ens havíem vist diverses vegades, sempre parlàvem de coses de, bueno, coses de l'Escala i coses del temps, i així, les vegades que havia coincidit amb ell, per aquí a l'Escala, perquè se'l veia molt sovint, d'aquells homes que... que es feia veure, que corria pel poble, li agradava anar a esmorzar allà amb els pescadors... Inclús i tot això.
Tenia molta amistat amb en Mallar.
Sí, amb en Jonàs, sí, sí, sí.
En Jonàs, que va muntar una petita estació...
Sí, el que se't parlo, la inauguració d'aquesta estació, que es va fer a la Clota, abans havien fet una sèrie de conferències allà al Neusmar, i van inaugurar aquesta... I jo vaig anar doncs, a fer-li l'entrevista per la inauguració, jo vaig dir, no hi entenc ni papa de meteorologia, així és que tu mateix jo t'engego la gravadora i tu vas explicant, i bueno... cap, bueno, cap 10 minuts llargs, eh? 10 minuts llargs. Llargs
no. Bé, estem en el Tour de França del 88. La 75a edició del Tour va disputar entre el 4 i el 14, el 24 de juliol, sobre un recorregut de 22 etapes i un total de 3.281 quilòmetres. La cursa va començar a Pornichet, en el departament de la Loire a l'Antic, a 70 quilòmetres de Nantes. Pere Gadó va ser líder des de la 12a etapa de l'Alpe d'Huez i va ser fins a París. Va tindre una destacada actuació Pedro Delgado. En la contrarrellotge de la 3a etapa la va guanyar Pedro Delgado. En la 15a, Laureano de Cubino va guanyar l'etapa i la 23a, una contrarrellotge de 46 quilòmetres la va guanyar Juan Martínez Oliver. En aquell temps ja el ciclisme espanyol ja començava a destacar. La classificació general, primer va ser en Pedro Delgado, 84 hores, minuts, 53 segons. Segon, Steven Rulls, a 7 minuts, 13 segons. I Fabio Parra, a 9 minuts, 58 segons, al tercer. En vuitena posició, Álvaro Pino, a 18 minuts, 36 segons. En tretzena, Laureano Cubino, a 23 minuts, 46 segons. I la sisena, Mariano Lejarreta...
Marino
Lejarreta, 26 minuts, 36 segons. Per punts, Eddie Plancard va guanyar en 278 punts, el Premi de la Muntanya Steven Rocks en 326 punts, i per equips, el PDM d'Holanda va ser el primer, i el VIH d'Espanya el segon, i el ZPUJ de França el tercer.
El PDM era l'equip d'en Perico Delgado, corria aquella època, sí, amb aquest equip.
Sí, sí, va tindre una gran actuació i, mira, va guanyar.
Bueno, sempre era d'aquells favorits a guanyar i fins que no va arribar des d'aquest any.
Es va preparar molt bé aquest any. Va anar al Giro, va deixar la Volta a Espanya, va anar al Giro, no va fer mal paper i va agafar forces per guanyar. I de la 12a etapa fins a la final són etapes que, clar, va controlar, va estar molt ben arropat pel seu equip.
Ja els recomano a tots els que en vulguin saber més. Hi ha uns espais que fan a Televisió Espanyola dintre de Teleporta que es diu Connexió Vintage, que es poden trobar.
Tots aquests tours.
Aquest explica, hi ha un programa dedicat aquest any que ell mateix va explicant etapa per etapa el que va fer i com va ser la seva victòria. Ell va fent un resum de cada etapa i ell va explicant com se sentia, com se trobava i coses que, vull dir, que tu més o menys desconeixes, i ell te'ls explica aquí en aquest Connexió Vintage dedicat a aquest tour que va guanyar l'any 88. Està molt bé, d'aquells eren recomanables pels que els agrada el ciclisme.
Bueno, i ara passem a la música orquestral. Escoltarem l'orquestra de Sonny Lester amb La Paloma. I després escoltarem Marionetes en la cuerda, Puppet on a String, amb l'orquestra de Paul Mauriat. I ara escoltarem Xau Xau Bambina de l'orquestra Ramon Lefebvre. Una altra de les orquestes que ens agrada molt, l'orquestra de James Last.
Ui, carai, aquí estàs tocant aquí fibra sensible.
Delicado.
No, ara, no ens volia entrar. Les ondenes, James Last...
I després ve Ronnie Aldrich, meravellosa Angelica, meravellosa Angelica. Escoltem. Escoltarem tres cançons que no són purament orquestals. Los Indios Tabajaras en Begin de Begin. Ara un pianista, Richard Clayderman, amb Ballada per Adelina.
Ballada per Adelina.
Per últim, un guitarrista, Paco de Lucía, Entre dos aguas. La setmana que ve, com s'acosta Nadal, posarem música orquestral de Nadales. Continuem. El dia 13 de juliol ingressen a la presó els acusats de l'organitzar el GAL, els policies José Amedo i Michel...
Domínguez, no?
Domínguez.
Uh-huh. Amedo i en Domínguez, déu-n'hi-do, el que se'n va parlar d'aquests dos.
I el dia 18, la pau entre Iran i Iraq. Iran accepta sense condició la resolució 598 de l'ONU, que exigeix l'immediat alt el foc en la guerra que té amb Iraq des de 1980. Sembla que la pau definitiva pot arribar aviat. Esport. Dintre del món de l'esport hi ha el golf. Severiano Ballesteros guanya el segon British Open i es consolida el número 1 del món. I el dia 21 de juliol, Josep Carreras guanya la leucèmia. El tenor català Josep Carreras torna a Barcelona després d'haver recuperat en els Estats Units la malaltia que patia de la leucèmia.
Mm-hmm. Molt bé, doncs quasi amb Josep Carreras...
Sí, perquè deixarem una notícia que va passar el dia 25 de juliol, que és una mica llarga.
Doncs la deixem ja per la setmana que ve.
La setmana que ve.
Doncs posem el punt i final. Doncs...